El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio.
Els fòssils de tauró més antics que es coneixen són de fa 450 milions d'anys, cosa que significa que aquests peixos meravellosos varen començar a existir com a 190 milions d'anys abans que els dinosaures i uns 90 milions d'anys abans que els arbres. I segur que heu sentit això de que els taurons són fòssils vius, que gairebé no han canviat en tots aquests milions d'anys. I de bé, aquesta frase, que és ja un tòpic, és un mite, una creença vella que ja s'hauria d'haver superat perquè el 2014 es va publicar un estudi sobre un fòssil de 325 milions d'anys procedent d'Arkansas, que abans era una conca oceànica, i aquest fòssil, que era un crani, indicava una història evolutiva, o sigui, una evolució. A l'escola se'ns va ensenyar que les mandíbules dels taurons moderns són pràcticament iguals als d'aquells ancestrals taurons que varen viure en un planeta on encara no hi havia prou nivell d'oxigen per sustentar la vida a la Terra, terrestre, i on un gran oceà envoltava uns continents que encara s'estaven separant. Però el fòssil, l'espècie batiada com Ozarkus mapesae, explicava una història d'especialització, així que no, els taurons no són fòssils vivents, han evolucionat, però superar aquest mite no els fa menys fascinants. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus i avui tenim taurons i ratjades i arqueologia i moltes més coses. I tenim en Felipe Ruiz de la sala de màquines i en Dani Manau al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
Bona nit.
Bé, anem ràpidament amb el sumari. Començam amb els taurons. Després de 2 anys de feina, les aigües de Cabrera ja han presentat resultats de l'estudi de taurons i ratjades, un estudi de Xarmet i Save the Med, finançat per la Conselleria Balear d'Agricultura i Pesca. Segur que en els darrers dies ja n'heu sentit a parlar, a grans trets, de com està, de com ha set aquest estudi, no? De que ens mostra que hi ha que fer més esforços en la conservació, sobretot. Avui nosaltres volem conèixer els detalls. I hem convidat el director científic de Save the Med a que ens ho expliqui, ja el coneixem, perquè bé, amb ell sempre aprenem molt de taurons. És el biòleg Biel Morell.
I després passarem a parlar d'arqueologia. Parlarem de 2 projectes que tenen com a objectiu aprofundir en el coneixement de la metal·lúrgia primitiva a la Mediterrània Occidental i els sistemes funeraris que es varen emprar a l'edat de bronze. L'arqueòleg Pau Sureda, investigador Ramon y Cajal a l'Institut de Ciències del Patrimoni, ens explicarà els treballs que han realitzat a 3 jaciments de Mallorca.
I passam a un altre tema. Heu sentit mai que cada figa té una vespa morta al seu interior? Avui us explicarem què hi ha de veritat en això. I ja us adelantam que és veritat i no ho és. És un poc com el gat de Schrödinger. I acabarem amb el periscopi.
I parlarem del declivi de les aus a tot el país, a tota Espanya, i de les darreres informacions de la COP30 que està desenvolupant-se a Belém.
Bé, acaba de terminar pràcticament, encara no tenim molts de resultats, moltes conclusions, però en parlarem, no?, de lo que hi hagi. Molt bé, idò, ja tenim sumari, anem amb els taurons, taurons i ratjades, de fet.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
L'any passat, el govern balear va presentar l'estratègia de taurons i ratjades per a dur a terme accions per a la protecció d'un grup de peixos en un estat lamentable tant a les illes com a la resta de la Mediterrània i del món, en realitat. Bé, idò, per anar pel bon camí, un dels puntals de l'estratègia ha de ser investigació i ens acaben de presentar un estudi que han fet durant 2 anys a Cabrera investigadors de Xarmet i de Save the Med i que confirma que hem de reforçar la protecció de les mobranquis de taurons i ratjades. Avui sabrem amb més coses d'aquest estudi, de les espècies que han vist, i ens ho explicarà el director científic de Save the Med, el biòleg expert en ratjades i taurons, Biel Morell. Molt bona nit, Biel, ben tornat al Nautilus.
Hola, bona nit, Cristina, moltes gràcies.
Bé, m'agradaria que comencéssim explicant els mètodes que heu fet servir per realitzar aquest estudi, que crec que bé, crec que és important i ajudarà els oients a entendre millor la resta de l'entrevista.
Sí, com tu dius, hem emprat tres mètodes. Un és que s'anomenen BRUFs, que és un acrònim en anglès, que al cap i a la fi el que vol dir és que són càmeres subaquàtiques amb esca, que se posa a davant de les càmeres. Aquesta és que atreu taurons i ratjades, en el nostre cas, i queden enregistrades. I després amb això poden saber moltes més coses, vull dir, l'abundància, la diversitat d'espècies, l'estacionalitat, si les anem quedant en diverses èpoques, i ens dona informació molt valuosa sense necessitat d'haver de capturar aquests exemplars. Uh-huh. Nosaltres hem empleat uns grups que són de dos tipus, uns pelàgics que se queden a superfície, o també fins i tot a 80 metres de fondària, i uns que se queden en els fons de la mà. Fondàries variables, en el nostre cas allà a Cabrera ha estat entre 30 i 130 metres. Això és un dels mètodes que m'han parlat. I d'aquest mètode, precisament, m'agradaria posar en valor que aquesta eina que està desenvolupada per Agustí Torres, de Xarmet, sí. I que, a diferència d'altres grups emprats tradicionalment a zones on els taurons són molt abundants, aquí hem hagut de desenvolupar un mètode que permeti gravar durant moltes, moltes, moltes hores per aconseguir no tenir tants de zeros com tindríem si gravàssim en mètodes més tradicionals d'unes quantes hores, uh-huh. Degut a les escasses de taurons que tenim.
Ja. Segueix, sí, per
Després,
favor.
Després me demanaves perdona dels altres mètodes. Un, sí. L'altre ha estat l'ADN ambiental, que se trata d'obtenir mostres d'aigua que llavors se filtren i se processen per detectar traces d'ADN que puguin haver deixat animals, taurons i ratjades, en el medi. Com siguin, per exemple, bocins de pell, d'excrements, etc., que ens permeten detectar el que dèiem ser espècies fantasma, espècies que no poden que són tan escasses que ens rarament podríem detectar mitjançant grups o altres mètodes, i sí que ho poden fer mitjançant aquest ADN ambiental. Mm-hmm. I després, per finalitzar, l'altre aspecte que hem cobert amb aquest projecte ha estat el marcatge satelital de mantes per conèixer la seva ecologia espacial.
Uh-huh. Perfecte. En general, heu trobat menys poblacions, menys biomassa de la que esperàveu?
Uf, de lo que esperàvem, també hem de dir que tenim partim d'un coneixement previ, propi i de altres col·legues que sabem que, per exemple, en el Mediterrani, taurons pelàgics n'hi ha molt pocs. Tintoreres, tauró blanc, marraix, llunades, peixos martell, centurió... Són molts casos. Aleshores, no m'ha estranyat trobar aquestes escassesa de taurons enregistrats a les nostres grups. Yeah. Només hem trobat dues espècies de taurons, que són la tintorera i un sol marraix, un Isurus oxirrincus, que ha suposat la primera imatge d'un animal viu a davall saigo aquí a Balears, però també confirma que és una espècie en perill crític aquí en el Mediterrani.
Uh-huh. Respecte a les espècies, i abans de concretar, amb algunes especials que ara en parlarem, heu trobat 12 de ratjades i 5 de taurons. No sé com ho valoreu, perquè hem parlat de que biomassa, bé, n'hi ha poca, però el número d'espècies, tenint en compte que hi ha registrats més de 50 a Balears, també és poc el que heu trobat?
Sí i no. Sí, perquè esperàvem d'algunes espècies trobar-ne exemplars que no han aparegut. D'altra manera, era difícil perquè sabem que són molts casos i ja esperàvem trobar-ne molt pocs o cap. Uh-huh. I també per rang de profunditat que han cobert, que el màxim ha estat fins a 130 metres. Sí. Aleshores, hi ha d'aquestes espècies, d'aquest llistat d'espècies que d'aquí de Balears, n'hi ha algunes que viuen a molta més fondària i que no era probable trobar. Aleshores, per això t'ha un sí i un no. D'algunes espècies han trobat unes abundàncies baixes per lo que esperàvem, indicatiu de que les poblacions tal vegada estiguin patint, però també sabem d'això, aquesta situació quina és i que per rang de profunditats cobert hi hauria espècies que no trobaríem.
Ja. Bé, anem a espècies concretes. Ja mos has dit que taurons pelàgics, pocs, és que més la tintorera, no?
Sí, sí, sí. De totes maneres, són pocs els que hem trobat. La tintorera, igual que tots els taurons pelàgics del Mediterrani, se troben en una situació de perill crític. Les poblacions han minvat moltíssim. I malgrat que n'haguem trobat 17, enregistrades en vídeo, hem de dir que això ha ocorregut en més de 3.500 hores de vídeo, el que ens dona una taxa d'una tintorera cada 6 dies aproximadament, i això és molt poc. I ha estat llevat d'un únic marraix que va aparèixer, aquestes han estat les dues úniques espècies de taurons pelàgics enregistrades a ses brufs.
I quines espècies han sent més freqüents dins del parc? Ja no pelàgiques, és un poc ses més
dins
sedentàries.
Sí, de ses demersals, ses que habiten els fons, han estat el guetó, el clavell o la ratllada de botons.
Sí. Dic,
don noms perquè sé que aquí a Pitius el clavell és una altra espècie, la ratllada sí. Blanca, que també té el altre nom. Però bé, el guetó, ratllada de botons, la farrassa i el bon Jesús, són aquestes quatre espècies han constituït el 80% de tots els, amb abundància de tots els taurons i ratllades observats.
El guetó no és ninguna sorpresa, clar.
No, el guetó és un tauró petit que aquí a Balears, no, bé, el Mediterrani en general, no té problemes de conservació, les poblacions se mantenen i bueno, no hi ha problemes de sobrepesca per aquesta espècie.
Jo crec que destaquen més que la presència, les ausències, no? La mussola o el gatbaire, per exemple.
Sí, precisament aquestes dues espècies són espècies que sobre les que existeix preocupació. La mussola és una espècie considerada amenaçada aquí a Balears. De fet, em puc constatar que més del 80% dels exemplars que se comercialitzen aquí a Mallorca són immadurs, és a dir, no s'han pogut reproduir en cap ocasió. I també hi ha una constància de la davallada amb abundància d'aquesta espècie. I quant a el gatbaire, també és una espècie que ja se sap que fa unes dècades ha minvat molt la seva població aquí a Balears. Hi ha alguns punts on és encara relativament freqüent, però no són poblacions en bon estat. I, de fet, s'ha posat en marxa una estratègia per intentar reforçar la seva població mitjançant la cria en captivitat i alliberament de les cries que hagin pogut néixer.
Sí, n'hem parlat alguna vegada. Fa poc s'ha establert una nova talla mínima per la pesca de la mussola. I aquests resultats que confirmen la mala situació de l'espècie, no mos diuen que la gestió necessària en aquest cas seria prohibir la seva captura? Que establir una talla mínima diferent no pareix suficient?
Bé, és una de les mesures que s'havia proposat. També s'ha d'afegir que fa molts anys que la seva captura dins les reserves marines està prohibida. Si se'n captura alguna, s'ha d'alliberar. I això, juntament amb l'establiment d'una talla mínima, podria ajudar a reforçar les seves poblacions. Però si això ocorreix, tardarà uns anys, perquè aquests animals tenen una biologia lenta, diguem, i la seva taxa de recuperació és lenta.
Bé, tu i jo en aquest programa hem parlat i més d'una vegada dels taurons boca dolça, la canya bota, que apareixen morts a la costa per mort de les captures accidentals dels pescadors, però ara heu aconseguit gravar un boca dolça viu a Cabrera. Explica'm-ho.
Sí, ha estat una sorpresa perquè han constituït les primeres imatges d'animals vius d'aquesta espècie a Balears. I em van gravar una dins el parc, a relativament poca fondària, perquè aquests animals tenen un rang de batimètric bastant ample, però l'habitual és trobar-los a centenars de metres de profunditat. I vam aconseguir gravar-ne un a tan sols 70 metres de profunditat dins les aigües del parc. I després, d'altra banda, fora del parc, a una zona, una muntanya submarina que coneixíem, n'hem aconseguit gravar altres 15. Són exemplars grossos, vull dir que demostra una abundància, una freqüència d'aquesta espècie en aquest lloc.
16 boca dolces, està molt bé.
Sí. I ha estat un dels resultats sorprenents. A més, són imatges espectaculars. Són animals, de talla gran, arriben a fer 5 metres. Els que nosaltres hem enregistrat no s'adreixen a aquesta talla. Els dic calcular un màxim de 3, els que han aparegut en els vídeos. Però sí, que dona idea de que és una zona que on la pesca de ròssec se va prohibir fa uns anys i que pot haver certs indicis de recuperació d'aquestes espècies.
Va, això és important. També podem destacar que heu gravat les primeres imatges de ratjada blanca, una espècie en perill d'extinció.
Sí, també la ratllada blanca, que és el que jo te deia, que aquí a Pitius et se diu clavell, i que aquí a Pitius és bastant abundant. però la resta de Balears i la resta de la Mediterrània és una espècie molt poc freqüent. Aleshores, es poden gravar unes quantes de vives, també ha estat interessant.
Uh-huh. I una altra cosa important, vareu marcar 3 exemplars de manta en dispositius de seguiment per satèl·lit. Quina informació us aporta?
Bé, aquestes marques se posen en els dors de les mantes. En cap cas se capturen les mantes, sinó que s'implanten les marques mentre bussetjam.
Uh-huh.
I aquestes marques van gravant profunditat, la que estan les mantes, la temperatura de l'aigua i la posició geogràfica durant una sèrie de mesos. Després se desprenen, van cap a la superfície i comencen a emetre les dades. I així sabem tota aquesta informació que han anat gravant les marques la tenim, la rebem.
Uh-huh.
I en el nostre cas, de les tres marques gravades, marcades allà a Cabrera, ha estat interessant perquè han mostrat bussejos fins a més de 650 metres de profunditat, bastant habituals, i també els moviments que han fet. Una va anar cap al nord de Catalunya, gairebé ens afronten en França, i dues cap al sud de Pitiuses. I això ens aporta informació de quin és el patró de migració d'aquesta espècie en el Mediterrani.
Uh-huh.
Ara tenim aquestes dades, les juntarem amb... necessitem marcar-nos moltes més per tenir un quadre general de quin és el patró de migració d'aquesta espècie.
Uh-huh. Hi haurà una segona fase del projecte?
Sí, sí, de fet, aquestes marques a Cabrera se van posar el 2024. El 2025 n'hem posades 3 més a Aigües de Mallorca i continuarem una sèrie d'anys més per tenir, diguem, un conjunt de dades que com més entenguem, més robust serà el resultat que obtenim. I també això no ho feim només aquí a Balears, sinó que també se compara amb altres equips de recerca de Rota de la Mediterrània per això, per tenir un quadre el més complet possible de quina ecologia especial d'aquesta espècie.
Clar, això és molt important. Bé, i com s'hauria d'aplicar aquest estudi i la gestió? Què recomanaries?
Bé, d'una banda, pel tema dels pelàgics, que no és res nou, això que hem dit, que n'hi ha tan pocs, estaria molt bé d'una vegada prohibir la pesca en palangres de superfície dins del Parc Nacional de Cabrera. Perquè quan se va fer l'ampliació, se va deixar una disposició addicional transitòria que permetia la pesca de palangre dins l'aigües del parc. I això afecta a taurons pelàgics, com pugui ser la tintorera, el marrà, la llunada, etc., a les pròpies mantes, que també de vegades cauen o s'enganxen en aquests palangres. I el fet que existeixi aquest tipus de pesca sobre unes espècies tan amenaçades dins un parc nacional s'hauria de corregir.
Molt bé.
I d'altra banda, la distribució de taurons i ratjades segons quines zones dins l'aigües del parc també pot contribuir a gestionar com ha de ser la pesca artesanal dins l'aigües del parc i vist la poca abundància d'algunes de les espècies i que també algunes estan protegides pues, contribuir a mesures de gestió més efectives.
Uh-huh. Bé, això és important, perquè els resultats dels estudis es tenen que tenir en compte, es tenen que aplicar, si no els estudis es queden a un calaix i no serveixen per res, està molt clar. Bé, Ido, moltes gràcies pel teu anàlisi. Sempre és un plaer aprendre més sobre taurons i ratjades amb tu. Si et pareix, si no tens alguna altra cosa que afegir, alguna cosa que m'ho hagi endijat...
No, res més. Perfecte. Res, agrair el vostre interès per aquesta feina.
Faltaria més.
I la vostra tasca de divulgació.
Moltes gràcies. I ho deixem aquí per avui. Mil gràcies per atendre l'Autilus i també per el treball. Molt bona nit, Biel Morell, expert en taurons i ratjades.
Molt bé, bona nit. Moltes gràcies.
Vivim en una època perillosa. L'ésser humà ha après a dominar la natura abans d'haver après a dominar-se a si mateix. Del metge i teòleg Albert Schweitzer, Premi de la Pau 1952.
Cugat Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Ara toca parlar d'arqueologia. L'Institut de Ciències del Patrimoni, un centre de recerca del CSIC, du a terme un ambiciós projecte per conèixer millor la metal·lúrgia de societats mediterrànies prehistòriques i també els sistemes funeraris que es varen fer servir a l'edat del bronze. Parlant d'una investigació amb actuacions als jaciments mallorquins d'Esbalà, Santanyí, a Ses Balmes de la zona de Lluc, a la Serra de Tramuntana i a Son Sunyer, en Espileria, Palma. Volem saber com van aquests treballs, si ja tenim algunes conclusions i alguns mètodes que fan servir. Així que mos explicarà els detalls l'arqueòleg que lidera els treballs, investigador Ramon i Cajal a l'Institut de Ciències del Patrimoni. Pau Sureda, molt bona nit, Pau, ben tornat al Nautilus.
Hola, bona nit, encantat de ser aquí amb altres.
Bé, doncs, parlem en realitat de dos projectes i el primer és Premetoc i té com a objectiu conèixer la metal·lúrgia i el comerç dels metals a societats insulars de la Mediterrània Occidental, no només a Mallorca. Tenim dades que indiquin contactes i intercanvis de la metal·lúrgia mallorquina prehistòrica i altres cultures mediterrànies?
Sí que tenim dades i tenim també evidències i debats entre els arqueòlegs, els científics, i precisament per això vàrem engegar aquest projecte, perquè el tema de la metal·lúrgia, precisament durant l'edat del bronze, és a dir, fa aproximadament entre 4.000 i 3.000 anys, és un dels temes doncs, que són prioritaris a l'hora d'estudiar les societats humanes del passat. Sabem que els metalls jugaven un paper principal a les activitats domèstiques d'aquesta gent, però també que era un material que era preuat, que era valuós, precisament perquè és escàs en alguns dels indrets d'aquí del Mediterrani, com el cas de les nostres illes, on es troba distribuït de manera molt desigual. El tenim, per exemple, a Menorca, on es coneixen unes mines prehistòriques, però a Mallorca i a les Pitiuses és certament escàs. Precisament per això, doncs, estudiar com era la producció metal·lúrgica dels primers moments d'ocupació de les illes és un tema doncs, que aporta molta informació per com varen ser aquests primers segles de desenvolupament dels assentaments de les poblacions que vingueren a colonitzar les illes.
Bé, l'altre projecte es diu METMA, sobre el coure metàl·lic a la prehistòria de Mallorca, parlant de dos projectes, evidentment, molt connectats, no?
Sí, és així. El que passa que bé, que les pròpies dinàmiques acadèmiques a nosaltres ens obliguen a treballar per projectes i com que tenen fons de finançament diferenciat, el projecte METMA està financiat pel Consell de Mallorca,
sí.
I el de Premetoc està financiat pel Ministeri d'Economia i Ciència i també per la Junta de Galícia, doncs ho hem separat i ho presentem de manera conjunta perquè els resultats estan interrelacionats, però val la pena també agrair a ambes fonts de finançament doncs,
està clar.
Que els puguem portar a terme, vaja.
Està clar. Bé, la zona de Lluc heu trobat restes del que podria ser un forn metal·lúrgic. Parla-m'ho d'ell, que en sabem.
Sí, doncs, seguint el fil aquest que comentava ara fa una estona, un dels punts d'interès de la metal·lúrgia antiga és precisament com i a on es feien aquestes operacions metal·lúrgiques. És a dir, sabem que a Mallorca hi ha molt poques evidències de mineral de coure, i a la Serra de Tramuntana hi teníem indicis, alguns indicis en algunes d'aquestes balmes que comentaves,
sí.
Doncs que hi havia com escòria metal·lúrgica en superfície, però mai s'havia fet una investigació en profunditat que permetés saber ni de quan era aquesta escòria, si estava realment relacionada amb les societats prehistòriques o si podia ser tal volta islàmica o fins i tot d'època moderna o contemporània, potser alguna activitat de fa pocs segles. I bé, va ser l'objectiu principal de fer... l'any passat vàrem fer unes campanyes de prospecció, vàrem visitar molts d'aquests indrets, vàrem recollir algun material en superfície per veure exactament de què estàvem parlant, i enguany hem fet una petita intervenció a una d'aquestes balmes. Amb la sorpresa o amb l'encert, doncs que hem trobat el que sembla ser un punt o un forn de reducció de coure, és a dir, d'un d'aquests espais on el mineral es processava per obtenir metall.
Bé, i quan parlem d'aquesta metal·lúrgia de fa 3.000 o 2.000 anys, parlam bàsicament de coure o hi ha alguna cosa més?
Bé, entre els arqueòlegs parlam de metal·lúrgia de base coure. És a dir, que el coure és l'element principal,
sí.
Però es podia alear o combinar amb altres metalls, principalment l'estany, per sí. formar bronze. És a dir, coure i estany fan bronze, i també es podia combinar amb el plom.
Val.
Per fer aleacions de coure plomat.
I de quin tipus d'objectes s'hi fabricaven? Què heu trobat?
Doncs aquí el que hem trobat principalment és tota el rebuig d'aquesta operació de producció. Hem trobat quantitats ingents d'escòria metal·lúrgica, hem trobat fragments de gresols,
sí.
És a dir, de vasos ceràmics que s'utilitzaven per fer aquestes operacions metal·lúrgiques, i hem trobat pues, algun element també de ceràmica domèstica associat doncs, a altres activitats que estaven relacionades amb la metal·lúrgia. És a dir, que a part de fer metal·lúrgia potser hi estaven de manera estacional i vivien un de dies o el que fos. Però principalment el principal que m'ha recollit són unes quantes caixes d'escòria i de fragments de vaixella metal·lúrgica.
Bé, això indica que aquestes estructures no estaven associades a vivendes o espais públics, que era una activitat separada?
D'entrada, aparentment no. És a dir, la balma on vàrem fer la intervenció és una balma certament de dimensions reduïdes, és a dir, hi ha espais que serien molt més aptes per ser habitats o per tenir-hi els espais domèstics, i pensam que igual era una activitat pues, de caire estacional, és a dir, que igual un cop s'any o un parell de vegades s'any o cada cert temps, de manera estacional, doncs reunien un volum de mineral que processaven en aquests espais. És una hipòtesi de partida. Ara mateix el que estan fent és començar analitzar bé el material, veure l'estratigrafia exactament a què ens pot informar, i a partir d'aquí comença tota una fase, una etapa d'estudi analític, de veure doncs, a nivell microscòpic les condicions específiques d'aquestes produccions de metall, mirar d'agafar alguna mostra de carboni 14 sense ajusti la cronologia, etcètera.
Bé, anem a les tombes. A Son Sunyera heu trobat una nova cova funerària, un hipogeu, i s'ha trobat amb un georadar. Suposo que l'aplicació de tecnologies com aquesta i altres ha fet que l'arqueologia hagi anat canviant molt al llarg dels anys, no? Aquest tipus geu ja es podrà investigar d'una manera diferent a com es varen investigar els altres?
Sí, evidentment. És una gran notícia aquesta troballa, certament. Com bé dèiem al començament, està relacionat amb el projecte del metall perquè... Al cap i a la fi, nosaltres el que estudiem són les societats humanes del passat. Ens interessa com produïen metall, però també ens interessa com vivien, com s'enterraven i quin tipus de pensament simbòlic podien tenir, en aquest cas, pues, relacionat amb el món funerari. Precisament per això, doncs, l'any passat vam començar a treballar a Sonsonyer, que és una necròpolis d'hipogeus, pels que no ho coneixeu, que són coves excavades a la roca. És a dir, són coves artificials excavades a la roca on les societats de la prehistòria, en aquest cas de l'edat del bronze, doncs, hi feien les seves activitats de funeràries, hi depositaven els difunts, hi deixaven un aixovar, ceràmiques i altres elements, i segurament hi desenvolupaven també alguna mena de ritualitat que ara mateix no coneixem gaire bé. Però quan vàrem intervenir l'any passat a Sonsonyer, que era una intervenció molt petita, simplement es tractava d'excavar un possible nínxol associat a un d'aquests hipogeus, diguem que la notícia va ser que el nínxol o el possible nínxol no era tal cosa, sinó que era un retall d'una pedrera moderna que ens havia despistat una mica els arqueòlegs. Però l'últim dia vam tenir la sorpresa o l'indici de que en lloc d'haver-hi aquest nínxol, hi podia haver una cambra associada a un hipogeu que no teníem documentat. I va ser aquí quan vàrem intervenir amb el georradar. És a dir, a partir d'un petit indici, vàrem nosaltres plantejar aquesta intervenció amb el georradar, que és una tècnica que permet doncs, estudiar les irregularitats al subsol, és a dir, veure si hi ha cavitats o si hi ha diferents materials al subsol, i amb aquesta tècnica vàrem poder afinar una mica més les dimensions i la ubicació exacta d'aquesta nova cambra. I a partir d'aquí ja vàrem plantejar una nova intervenció, en aquest cas hi ha una campanya més extensa, de 2 setmanes, que és la que hem fet enguany, que ha permès doncs, confirmar l'existència d'aquesta cova, d'aquest nou hipogeu funerari.
I ja teniu totes les informacions? És a dir, ja heu entrat, heu excavat?
Bueno,
o no?
hem fet una primera intervenció per veure que exactament que hi era, constatar el nivell d'alteració, que a hores d'ara pues, pensam que és limitat, perquè la particularitat d'aquestes coves és que hi va haver una pedrera des del segle XVI en endavant que va retallar tota la part del paladar d'aquests hipogeus. Si entreu a Google i poseu Sonsonyer i busqueu alguna imatge, ho veureu molt clarament. És a dir, són coves funeràries inicialment excavades a la roca i que tindrien un sostre, però que des del segle XVI en endavant aquest sostre ha desaparegut perquè unes pedreres modernes han extret tota la pedra de la part superior. Per tant, només queda la part inferior amb el seu, diguem, amb els seus nivells sedimentaris, que és el que també ens interessa als arqueòlegs.
Bé, després del treball de camp, suposo que encara queda molt de treball de laboratori i, com dius, noves campanyes, no? És així que podem tenir noves sorpreses.
Sí, de fet, la pròpia troballa del nou hipogeu és ja una sorpresa majúscula, diria jo, perquè de les prop de... Bé, se'n deuen conèixer un centenar o més d'un centenar, però gairebé molt poques, potser menys de 5 o 3 o 4, són els que s'han pogut excavar amb algun petit nivell conservat. La darrera d'elles es celebra ara, per exemple, pel 25 aniversari. És un hipogeu que va aparèixer sota el túmul de Son Ferrer, a Calvià, que el va excavar a la Universitat de les Illes Balears, però que havia estat buidat i reutilitzat en època post-talaiòtica. Per tant, ja no ens informava tant del seu moment original, de l'edat del bronze, sinó de moments molt, molt, molt posteriors. Per tant, aquesta troballa de Sonsonyer pot tenir fins i tot encara més importància si conserva els nivells originals, que encara no ho sabem. Seria tal volta l'única que es podria excavar en metodologia científica del segle XXI d'aquest tipus de jaciment.
Vaja, això és molt interessant i molt important. No sé si mos han deixat alguna cosa, Esbalà, Santanyí, n'han parlat?
No, però en podem parlar, segurament.
Vinga, sí, diguem, què feis allí?
Sí, en Esbalà, a Santanyí és un jaciment relacionat amb el primer dels projectes que comentàvem anteriorment, en la part de metal·lúrgia. I és un jaciment on a nivell superficial es coneixia que hi havia ceràmica que tenia també restes de producció metal·lúrgica, però és una ceràmica que està associada als primers segles d'ocupació. Uh-huh. És una ceràmica que es coneix com ceràmica amb decoració incisa.
Yeah.
També alguns autors l'anomenen de tipus campaniforme o epicampaniforme. I això és un tipus de ceràmica molt concret que sabem que funciona durant els primers segles d'ocupació de les Balears. És a dir, és la ceràmica que segurament porten els primers pobladors. Per tant, era un indici molt potent de cara a estudiar no només aquestes primeres societats que van habitar les Illes Balears, sinó, a més, el tipus de metal·lúrgia o tecnologia metal·lúrgica que varen portar amb elles.
Uh-huh.
I allà el que varen fer doncs, va ser una sèrie de sondejos, és a dir, excavacions de petita dimensió per mirar de trobar a veure si quedava alguna evidència d'algun poblat
uh-huh.
o d'algun tipus d'estructura associada a aquesta ceràmica que s'havia trobat en superfície sense context. I bé, i aparentment hem trobat uns nivells que poden ser interessants amb algun petit forat de pal que ens podria parlar d'alguna cabana o cosa similar.
Ah, molt bé.
El que passa que a hores d'ara el que hem de fer exactament és mirar també d'establir la cronologia d'aquestes estructures i mirar d'acotar bé si corresponen o no corresponen en aquests moments.
Uh-huh.
Per tant, bé, la intervenció d'Esbalar ha estat més exploratòria que les altres, però vaja, pensant que en el futur doncs pot ser igualment interessant a l'hora de reconstruir doncs com eren la quotidianitat d'aquestes primeres comunitats humanes que van poblar les Balears.
Uh-huh. Veig que teniu molt de treball per davant. Idò, aquí ho deixam, esperant noves troballes interessants que donin resposta a el que encara no sabem sobre la metal·lúrgia prehistòrica i sobre aquests assentaments primers de les illes. Pau Sureda, arqueòleg i investigador Ramon y Cajal de l'Institut de Ciències del Patrimoni. Mil gràcies per atendre el Nautilus.
Gràcies a vosaltres, encantat de poder-vos explicar.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Atracando a mano abierta a la sombra de una higuera sin ver que entre las piedras crecía...
Segur que molts heu escoltat que cada figa té una vespa morta dins. Què hi ha de veritat en això, en aquesta creença generalitzada? És veritat o és un mite? Bé, és veritat i no ho és un poc com lo del gat de Schrödinger. I ara ho explicam. Començant pel principi, és cert que les vespes tenen un paper important en el cicle de vida de molts de tipus de figueres. Hi ha tota una sèrie d'espècies de vespes que es coneixen com vespes de ses figues o de ses figueres, que són vespes diferents a aquestes més grosses que tots coneixeu i que segur que alguns heu patit alguna picada. Són insectes petitons que passen bona part de la seva vida a l'interior de ses figues. Ses figues i ses vespes de la figa han evolucionat junts durant milions d'anys, cosa que ha donat lloc a una relació especial anomenada mutualisme, un vincle entre les espècies que les beneficia a totes dues. I en aquest cas és una relació complexa.
I per entendre-ho també hem d'entendre que ses figues no són fruites, són sícons, i no són fruites perquè ses figueres produeixen ses flors a l'interior de ses figues, no a l'exterior, com estem acostumats a veure en la majoria d'arbres i plantes, i d'aquesta manera, per poder dur a terme la pol·linització, ses vespes han d'entrar dins d'aquestes figues on a més posen els seus ous.
És a dir, aquestes petites vespes neixen a una figa. Dels ous surten mascles i femelles, i les femelles ja surten fertilitzades pels mascles que han sortit primer. Els mascles, a més, obrin canals a les figues perquè les femelles surtin d'aquestes figues i surten ja carregades de pol·len i per anar a pol·linitzar una altra figa, per anar a posar els ous a les miniflors internes de la figa i que així la figa maduri. Molts mascles moren allí dins i la vespa femella tampoc tarda a morir després de posar els ous. Així, molt en resum, i la qüestió de si a les figues hi poden haver vespes mortes, bé, moren a les figues, efectivament.
Però les figues posseeixen enzims que digereixen les vespes mortes i absorbeixen els nutrients, i així que no trobarem cadàvers de vespes dins les figues.
A més, aquest tipus de mutualisme encara té una particularitat més, i és que de les més de 850 varietats de figueres que existeixen, quasi totes tenen una història de coevolució amb una vespa concreta, amb una espècie molt concreta, adaptada exclusivament a aquella varietat de figuera, encara que també hi ha, bé, vespes generalistes, és clar.
A més, també cal dir que moltes de les figues que es venen als mercats provenen de cultius partenocàrpics que poden produir fruits madurs sense pol·linització i, per tant, sense vespes. Però aquí ja entraríem en un altre tema.
En tot cas, no en digueu que això del mutualisme entre vespes i figueres no és molt interessant. En altres, se mos ha acudit parlar-ne perquè és un dels temes que mos ha arribat al darrer butlletí de la revista científica Life Science, d'on en traïm moltes idees, per cert, i que us recomanam.
Tres ràdios, informació.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, ah, no. Qui vol que és meu cap? El meu cap també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. Començam aquí el periscopi del Nautilus i tenim bàsicament dos temes. El primer és, bé, alguna dada o alguna, algun comentari a la cimera del clima, encara que esperant més conclusions en els pròxims dies. I l'altre, i sobretot, és el declivi de les aus, perquè
perquè començam, Dani.
Començam per la COP30, que s'està desenvolupant des de les dues darreres setmanes a Belém. Estem a la recta final, però trobam l'habitual fum d'aquestes cimeres, que és a dir, amb el que costa arribar a acords, amb això de que si tu has contaminat 200 anys i jo vaig començar fa poc o no tant, que si tu has contaminat molt i estàs més desenvolupat has d'assumir més compromisos, si estàs subdesenvolupat potser no tants, una mica també dins de la òrbita d'aquesta justícia
climàtica. Exacte.
I totes aquestes diatribes que costa després posar-hi xifres i arribar a acords, que al final és el que es tracta, perquè en principi tothom està d'acord en que alguna cosa s'ha de fer. Passa que quan has de tirar un pam amunt, un pam avall, és quan venen els problemes, no? A més, fum, dèiem fum burocràtic, però també fum real, perquè aquesta setmana hem vist un incendi, a la seu de la COP ha patit un incendi, com a mínim sospitós, encara no sabem les causes, i ja va començar amb una mica de polèmica, amb unes protestes de grups indígenes i també de joves activistes, que hem de dir que va ser una protesta pacífica, pretenien entrar a la seu de la COP i no van poder-ho fer, però perquè justament deien que tenien tot el dret, eren les persones més afectades pel canvi climàtic i volien tenir veu, vot i cadira. Al final em sembla que no van tenir cap de les tres coses.
Ja,
no?
I s'ho mereixen. Exacte. Mereixen tenir-lo.
No ho diem amb ironia, ho diem amb que
totalment.
Realment, per això ho diem. I caldrà esperar uns dies a veure que estigui ja realment tancada, poder-ne treure conclusions, a veure de com haurà resultat aquesta COP30.
Idò, en parlarem la setmana que ve si hi ha alguna conclusió que valgui la pena, no?
Exacte. Dit això, al Periscopi d'avui xerrarem sobretot d'aus, perquè aquesta setmana Sea Bird Life ha donat a conèixer l'informe d'estat de les aus d'Espanya de 2024, on assenyala, això sí, un important declivi amb una preocupant situació, especialment a la primavera i no tant a l'hivern, on hi ha més espècies en situació estable o favorable.
Bé, quins indicadors contempla aquest informe?
Aquest informe és un document que recull els resultats de múltiples treballs que es fan durant tot l'any, en aquest cas durant l'any passat, en els programes de seguiment que es fan en els censos nacionals d'aus, els programes PASER i MIGRA, la revisió d'IVA, que són les àrees importants per a la conservació de les aus, una mena, no sé si exactament directament a, com coneixem aquí, les CEPES, no? Les zones d'especial importància de les aus a les illes, no? I també la revisió del llibre vermell de les aus d'Espanya, així com altres avenços en diferents grups de treball de Sea Bird Life mateix, i tot junt permet fer una radiografia bastant detallada de l'estat de la conservació de les aus. A més, també es fan seguiments estacionals, com dèiem, amb especial atenció als passos migratoris. Tenim els programes de seguiment SACRE, que vigila la migració de la primavera, i el SACIN, que vigila i observa el pas hivernal, i el NOCTUA, que estudia l'estat de les aus nocturnes. Tot això basats, són estudis i observacions que es fan basats en ciència ciutadana, on hi ha molta participació de molta gent anònima, i que evidencien una caiguda generalitzada de les poblacions d'ocells.
I quina és la situació general, a part d'aquesta caiguda generalitzada?
Sí, es parla d'aquesta caiguda, es reflexen algunes estadístiques i alguns gràfics que veus doncs, que a vegades hi ha un continu de créixer amb algunes puntes de recuperació més minces dels decreixements, i això va portant a un decreixement sostingut. No? Aquest informe d'enguany assenyala que a la primavera el 43% de les espècies, això és prop de la meitat, presenta un declivi de les seves poblacions respecte a l'any 1998. Això parlem ja de 20 i tants anys, no? 27 anys, no? Crec que són. Afortunadament, a l'hivern sembla que la situació no és tan crítica, ja que diu que el 66% de les espècies es troba en una situació estable, o sigui, no varia, o fins i tot favorable.
Home,
o sigui,
66% és conformar-se, també.
Jo crec que també. O sigui, apunten així amb molt d'optimisme, sí, a ser obert-la, sí. Són conclusions d'aquesta entitat, però jo crec que haurien de ser més ambiciosos.
Jo crec que també, sí. Bé, què més?
En general, moltes espècies àmpliament distribuïdes i que estan a tota la península o en bona part de la península, també a les illes, hi ha una alta presència en les mostres que presenten tendències negatives, i això és la generalitat de les dades. No? Per exemple, el taulat, amb més de 1.000 mostrejos a la primavera i 800 més a l'hivern, evidencia un declivi moderat en tots els dos períodes, tant a primavera com a l'hivern. De fet, és una espècie que s'utilitza molt per de conèixer aquest declivi general, no? El fet de que a les ciutats, com que és un ocell que tenim molt present, perquè el tenim, és molt urbà, està totalment afincat a les ciutats, ens podem dar compte de si veiem més pardals o menys, i la tendència és a cada vegada veure'n menys, no? El mateix ocorre, per exemple, amb el falciot comú, el gafarró, la cadernera, tots són abundants, amb presència abundant, però amb tendències que van descendent.
I tots molt coneguts. Hi ha algun grup en particular que pateixi un major retrocés?
Segons l'informe, el que més són les aus nocturnes, que presenten el pitjor estat de conservació. Més de la meitat d'elles estan declivi, i cap de les espècies observades registra cap millora, cap augment. Vaja. Estem parlant de mussols, olivasses, que cada vegada són més difícils de veure, no perquè s'amaguin més, sinó perquè cada vegada hi ha menys.
I d'escoltar, perquè jo sempre els escoltava. Bé, altres grups que preocupin?
També preocupen els ocells d'entorns agrícoles i arbustius, i són els que presenten també majors signes de regressió, especialment durant la primavera. Allò que dèiem, mirem el pas de primavera, el pas d'hivern, i sembla que el que té pitjors xifres és el de primavera, quan és el moment de reproducció, precisament, a més a més.
Val. Hi ha algun exemple?
Tenim, doncs, com a aus agrícoles, tenim les oranelles, els falciots, que ja fa unes setmanes que ja han deixat les nostres illes, no? O sigui, ja han fet la migració. Però també tenim mallarengues, caderneres, les mèlderes, que són ja més...
Mèlderes.
El xabalí, per exemple, que és difícil de veure, però també el tenim pels camps.
També l'escoltem molt bé, sí.
Exacte, sí. I altres ocells, com les perdius, per exemple. Són perdius totalment agrícoles, i en el sentit d'arbustives hi ha un munt d'espècies, però podem parlar, doncs, del tallarol, que es diu buscaret en mallorquí. Això ja m'ho he estudiat, ja ho sabia, però bueno, per dir-ho, el gavatxet, que és d'hivernada, en comencem a tenir bastants per aquí.
Pit roig, exacte, també es diu, sí.
Les mallarengues, els capsigranys...
Mallarenga es pica formatges a Eivissa, no?
Exacte,
val.
Sí. Ahir no.
Molt bé, alguna dada que convidi a l'optimisme?
Hi ha tants de noms amb els,
sí,
amb els ocells,
és complicat, això. Alguna dada que convidi a l'optimisme?
Sempre n'hi ha, però com dèiem al principi, igual tampoc no és del tot optimista o del 100%, no? Però, per exemple, les aus que són pròpies dels hàbitats forestals en general, parlem de nivell d'Espanya, destaquen per una evolució positiva a la primavera amb poblacions en creixement. Això als boscos, no? A l'hivern mostren una variabilitat més gran, no? Sense arribar a valors preocupants, però destaquem que puguin mostrar aquesta actitud positiva, diguéssim, aquesta millor xifratge a l'època de la primavera. Parlem del puput, del raspinell, del gaig, del mussol banyut, del voltor negre, per exemple.
Bé, el mussol banyut, m'ho havies dit que totes les aus nocturnes estaven en decliu. Aquesta mostra un poc de...
Sí, sí,
bona tendència.
Sí,
molt bé.
És que es veu que sí. Sí,
val,
sí,
molt
sí.
Bé.
I d'altres que potser doncs, no són tan habituals, però, per exemple, també els buscarets, els tallarols, mastegagatxes, bruels, etc., també són ocells que estan, no estan en franca regressió com estan altres grups, no?
Bé.
També hi ha bones dades, per exemple, amb el que parlàvem, en els entorns urbans, no? On els ocells mostren una notable capacitat d'adaptació. S'aprofiten molt bé de la presència humana. S'han adaptat molt bé, no? Llavors, tot i que van minvant, tampoc no ho fan amb tanta intensitat, no? I són les poblacions que es mantenen relativament estables o amb un lleugerament a la primavera, i encara que l'hivern doncs, sí que mostrin algunes oscil·lacions més marcades. Tampoc són s'evidencien caigudes prolongades, en aquest cas, en el dels ocells urbans, no?
Bé, mos quedant sense temps, si et pareix ja et deixarem parlar més d'aus un altre dia.
Sí, sí, sempre hi haurà temps.
Molt bé. I ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies, Dani. Monanam, la setmana que ve més ciència, més medi ambient, més convidats de l'UTSA, i tornarem amb Felipe Ruiz a la sala de màquines i en Dani Manau i jo mateixa al pont de comandament. I Monanam amb una de les nostres cançons per reivindicar un món millor, Change the World, de Joan Jett. Molt bona nit.
ever get it.
Train ease my trust.